els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Aquest matí de dilluns, una mica espès, com dèiem.
Sí, Marta, com el dia, Harker, com el dia.
No, ara surt el sol, vull dir això, a Barcelona. Va, que ha arribat el moment d'obrir consulta de psicologia amb els amics de Blanquerna i avui volem parlar de les infidelitats.
Sí, perquè ho deies a primera hora, a l'estat espanyol, 7 de cada 10 matrimonis s'acaba divorciant. De fet, segons un estudi de la consultora YouGov, un 42% dels homes i un 31% de les dones han comès al llarg de la seva vida una infidelitat, que això és molta gent. Mercè, ara ho comentarem. Es pot perdonar una infidelitat? S'han disparat aquests casos d'infidelitat a causa de les xarxes socials?
Doncs per resoldre aquests i molts altres dubtes, avui és un plaer saludar la Clara Mateu. Ella és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Clara, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres.
Clara, nosaltres, clar, és que quan fa que no veiem a la Clara? Moltíssim, no?
Moltíssim.
Ara estava pensant la
darrera vegada. Sí, moltes setmanes.
Moltíssimes setmanes. Ens cridava molt l'atenció, no?, aquesta xifra que ens donava la Marta. 7 de cada 10 matrimonis s'acaben divorciant, un 42% dels homes i un 31% de les dones han comès al llarg de la seva vida una infidelitat. Clara, això qui ens diu de les relacions de parella?
Bueno, jo una mica també pensant, amb la temàtica, també vaig intentar buscar, no?, si hi havia diferències entre homes i dones i una mica també corroborar, no?, que hi havia doncs aquesta similitud entre homes i dones que no tenia jo tan present. Bueno, ens diu d'alguna manera doncs que la parella és una dimensió complexa i que crec que a través també del suport que nosaltres li podem donar al context clínic és una de les temàtiques doncs estrella, no? La presència de la infidelitat.
I per què n'hi ha tantes? Clar, perquè estàvem dient un 42% dels homes, 31% entre les dones. Clar, això és gairebé la meitat, no? Que han comès alguna infidelitat. Per què és tan freqüent? I no sé si ara és més freqüent que abans o sempre les xifres han anat per aquí.
Bueno, suposo que possiblement, les xifres han sigut similars, el que passa que potser també ara, no?, tenim més divulgació del fenomen. Penso que a vegades la infidelitat és una via o un mecanisme en el qual a vegades doncs, un dels dos membres de la parella pot d'alguna manera manifestar les dificultats, no?, que poden tenir dins de la pròpia parella. Llavors, com que deia, no?, a l'inici, la parella és una dimensió complexa, a vegades, no?, es pren aquesta decisió unilateral, no?, perquè al final un dels dos membres és el que decideix trencar el pacte establert, i trobant la infidelitat algun tipus de mecanisme de canvi, no? Perquè està clar que la infidelitat no deixa impassible la parella i demana fer canvis, no?, dins de la relació.
Clar, Clara, llavors, es pot ser infidel només una vegada? Saps allò que sempre es diu de no? Ja no tornaré a fer més, no? Això ens ho hem de creure?
Bueno, hem d'entendre, no?, que podríem definir que hi ha com dos tipus, no?, de persones infidels a grans trets. Podria haver-hi una persona que té aquesta tendència, no?, a ser poc fidel amb la relació i, per tant, tenir, no?, de manera continuada relacions esporàdiques fora de la relació i, per tant, diríem que és com una infidelitat com més maligna, no?, perquè al final és com que genera un dany recurrent, no?, a l'altre. Després tenim un altre tipus d'infidelitat, que és una infidelitat que passa d'una manera completament puntual i que sovint respon a dificultats en els quals en aquell moment la parella està travessant, no? I, per tant, en cap moment s'hauria pensat aquella persona doncs, ser infidel en una altra situació. La parella doncs, està en un moment doncs, de dificultat i un dels dos opta, no?, per tenir doncs, aquesta complicitat o aquesta major intimitat amb una tercera persona, però que correspon més amb dificultats de la pròpia parella nuclear en si.
Una vegada, lligat amb el que et comentava la Mercè, no sé si una vegada hem fet una infidelitat, després ja s'obre la veda, per dir-ho així, i és més senzill tornar-hi a caure una altra vegada, una vegada hem creuat aquesta línia vermella.
Normalment, si és el segon tipus d'infidelitat, normalment no, perquè aquesta infidelitat posteriorment és descoberta, no? És a dir, en el cas doncs, de que s'hagi revelat o s'hagi descobert, i normalment apareix per part de la persona que ha estat infidel un sentiment de culpa extremadament bloquejant, no? I que intenta fer tota una sèrie de mecanismes de recuperació, de reparació del dany.
Mm-hmm. És molt interessant això que deies, perquè també, clar, de la banda, estem parlant tota l'estona, no? De la banda de qui, diguéssim, l'han enganyat, però també entenc que la persona doncs, que enganya, aquest sentiment de culpa s'haurà de gestionar d'alguna manera i, clar, després també en parlarem. No sé si es pot perdonar una infidelitat i com es perdona. És a dir, es pot simplement acceptar que l'altra persona ha comès, per dir-ho així, aquest error? Tu convides a la gent a fer algun tipus de teràpia? És a dir, com es pot superar aquesta situació?
A veure, una mica penso que si hi ha hagut doncs, un procés d'infidelitat i en el cas que la parella vulgui anar no, amb la línia de la unió i recuperar aquesta relació, o per contra, si vol fer també una bona separació, sempre és adient poder consultar amb un professional i fer un bon acompanyament terapèutic. No diria que en el cas doncs, de la infidelitat, òbviament, com qualsevol intervenció terapèutica, hem de pensar també una mica en que és un procés molt creatiu, no? I que s'ha d'ajustar molt a les demandes que la parella, en aquest cas, que tinguem davant. El que passa que sí que ha d'haver-hi doncs, un exercici en el qual doncs, la persona que ha estat infidel doni tota la informació, no? Que en aquest cas doncs, l'altre membre necessiti per d'alguna manera doncs, entendre bé el que ha passat, amb qui... Normalment la persona que ha rebut no? la infidelitat tendeix a anar molt al detall, no? A voler que la persona li expliqui molt els fets, com han passat, de quina manera, no? I en un moment inicial és bo, no? Que això es pugui expressar perquè ja no hi hagin més agendes ocultes entre els dos membres de la parella. I posteriorment hem de començar a revisar què és el que no estava funcionant bé a la parella prèviament aquella que és la infidelitat, perquè aquí estarà el nucli de canvi perquè aquesta parella surti enfortida després de la infidelitat.
Clar, la Marta ara parlava de dels dos factors, els dos actors no? que intervenen en aquesta infidelitat. Està claríssim que la persona que ha estat infidel, i ara posem en el cas que s'arrepenteix, no? que se'n penedeix del que ha passat, deies tu que posava ho compartia, diguéssim, tota la informació perquè és conscient que ha comès un error no? i que vol recuperar la seva parella. Clara, què els diries? Com es pot gestionar aquest malestar? No? Ara estem parlant ja des del punt de vista de l'infidel.
Bé, a veure, l'infidel té un sentiment de, com jo deia, no? de culpa molt elevat. Llavors, a vegades, tot i que soni un pèl... xocant, però sovint el que se'ls retorna a la parella és que així com la persona que ha estat infidel, per posar un percentatge a l'atzar, té un 80% de responsabilitat no, amb el que ha passat, perquè al final ell o ella doncs, ha trencat un pacte no, de compromís amb l'altre. L'altre membre de la parella, diríem, doncs, que té com un 20% de responsabilitat en què aquella infidelitat s'hagi donat. És a dir, a vegades amb la parella, també el membre que ha rebut la infidelitat també ha de revisar si hi ha coses que han deixat de funcionar amb la parella perquè l'altra persona hagués de buscar d'alguna manera doncs, una orella amiga, per exemple, que l'escoltés, establir una complicitat d'una altra manera. No? És a dir, a vegades, doncs, per posar un exemple concret, no? doncs, apareixen els fills, hi ha doncs, una direcció molt, molt clara en gastar molta energia cap a aquella criança. No? Els espais de parella potser comencen a perdre's. És fàcil que llavors la parella trontolli i tots dos membres han de revisar llavors la responsabilitat que tenen en haver deixat de cuidar aquella parella en si. Llavors això també allibera no? una mica la persona que ha estat infidel de que l'altre membre de la parella també ha de fer coses per promoure el canvi.
Va molt bé això que dius ara, Clara, perquè clar, això ens porta a la següent pregunta que et volíem formular, que no sé si és cert, si estàs tu d'acord amb aquell tòpic que diu que si es comet una infidelitat és perquè no s'estima prou a la parella. I estàs d'acord tu amb això o no té res a veure una cosa amb l'altra?
És que jo penso una mica que amb l'estimar no n'hi ha prou. És a dir, jo d'alguna manera puc estimar-me molt l'altre, no? El que passa que hi ha altres dimensions importants amb la parella que si no es cuiden, amb l'estimar no és suficient. Ha d'haver-hi una bona comunicació, hem de tenir un projecte de parella ben acordat, han d'haver-hi conflictes, no sé, doncs del passat ja ajustats o resolts. Llavors, no crec que tingui a veure tant amb l'estimar o no, sinó que té a veure més, a vegades, doncs, amb aspectes doncs, més d'estructura i de funcionament de la parella com perquè la infidelitat es doni.
Això que estem escoltant, Clara, l'ha reconegut tu? És la... Sí, Clara, l'ha reconegut?
És sí, la... sí, t'escolto.
És la banda sonora de la pel·lícula Infidel. Això és de... Ostres, ja queda lluny, eh? Del 2002, Marta Harke.
Va com més de 20 anys.
Amb en Richard Gere, la Diane Lane i l'Olivier Martínez. Clar, la pel·lícula... Veiem un matrimoni aparentment, Clara, perfecte, no? Cada cop i volta s'esmicola quan la dona doncs, coneix un escriptor bohemi, molt atractiu, i s'hi enamora. Clar, per això ens ha donat peu a preguntar-te si o com s'hauria de fer, no? Es pot controlar aquest desig, aquesta passió, no? Que podem tenir tots, no? Que pot néixer en qualsevol moment, no? Preguntat d'una altra manera, fins a quin punt està a les nostres mans no enamorar-nos d'algú? Mira que és gros, el que et diré ara, que no és la nostra parella, no? Com podem frenar, no? L'amor? Ara m'he posat una mica cursi, també, però...
Sí, me'n recordo de la pel·lícula perquè l'he vista també i clar, a veure, aquest desig o aquesta passió no, és difícil no, poder-la controlar cap a altres persones no? També és cert no, que a mesura doncs, que la relació de parella es va consolidant tots som conscients que aquesta passió o aquest desig va disminuint amb la pròpia parella en si per donar força o veu a altres variables, no? Com puguin ser doncs, el compromís, la confiança i el fet de tenir un projecte de futur en comú. Llavors, si tenim en compte doncs, que aquesta passió acabarà disminuint, el que ens hem de preguntar és si les altres variables o les altres dimensions estan ben enfortides. I crec que en el cas de la pel·lícula, no? Crec recordar que les altres variables no estaven del tot ben consolidades.
Bé, doncs clar, s'ha de tenir tots aquests factors, s'han de tenir en compte, eh? I ara, si et sembla, passem a parlar d'un tercer actor en tot això, que s'han convertit pràcticament les xarxes socials, no? Que tenim tots a un cop de clic al telèfon mòbil i que ens obren les possibilitats de comunicar-nos amb qualsevol persona del món, eh? No sé si les xarxes socials, Clara, des del teu punt de vista, provoquen més infidelitats, si és un caramelet doncs, que tenim això que dèiem a l'abast i que, com per tant, molta gent hi cau, no?
Molt més accessible, no? Que ens dona com aquesta facilitat, perquè és que, clar, és que les xifres són les que hem presentat. A l'estat espanyol, 7 de cada 10 matrimonis s'acaba divorciant. És una barbaritat, eh? Digues.
Sí, jo crec que en aquest sentit és el que comentàveu. Jo crec que les xarxes socials el que donen és una via d'accés a que hi hagi no? com un mitjà molt més fàcil a poder ser infidel. No? De fet, moltes vegades doncs, aquesta infidelitat a vegades inclús és descoberta doncs, perquè la via no? de contacte amb l'altre és amb l'ús d'aquesta xarxa social. No?
Mira, però ara t'ho preguntem des de l'altra banda, perquè... Com ho podem fer, això? Perquè les xarxes socials, Clara, també tracen noves línies vermelles en aquest terreny de la infidelitat, en el sentit de a on es posa el límit, saps? És a dir, xatejar amb algú d'amagat de la teva parella, clar, es computa com a infidelitat? Bueno, això està també a la terra davant, no? O sigui, a partir de quin moment estem sent infidels?
Clar, jo penso que cada parella té el seu codi i la seva fórmula, no?, en aquest sentit. Llavors, no solament parlem d'una infidelitat pròpiament doncs, eròtica, no?, en aquest sentit, també hem d'entendre altres tipus d'infidelitat, no? És a dir, el fet doncs, que jo estigui parlant amb algú altre, compartint doncs, certa intimitat, conflictes, això pot trencar, diguem-ne, no? També el pacte amb l'altre, perquè al final jo estic compartint una àrea d'intimitat amb la qual deixo de compartir, potser, no?, amb la meva parella. Llavors, penso que en aquest sentit entendríem la infidelitat com qualsevol ruptura del compromís o del pacte establert amb l'altre. Llavors, no entendríem que seria doncs, converses molt més íntimes, profundes, on es podria establir doncs, aquest enamorament, no?, tot i que no passi per la via doncs, de la via més eròtica o sexual en si, no?
Mm-hmm. Ho dèiem, també les xifres, clara, un 42% dels homes són infidels davant d'un 31% de les dones, és a dir, les dones són més fidels que els homes, si ensenyim aquestes xifres. No sé què ho fa, això, que els homes siguin doncs, més infidels que les dones i si hi ha alguna edat a partir de la qual doncs, els homes tinguin més tendència a això, a enganyar les seves dones.
Crec que, a veure, no són dades, que jo ara mateix pugui corroborar si hi ha més homes que dones. Jo crec que estem bastant a la part uns amb els altres en aquest sentit i que penso que també l'edat... estem en franges doncs, molt més de gent jove, no?, que comet aquest tipus d'actes. També és veritat que les noves tipologies de parelles, no?, on hi ha doncs, parelles en aquest sentit que són parelles obertes, no?, o el que parlaríem doncs, del poliamoroses, és veritat que les regles del joc queden molt més ben definides. No? I per tant, doncs, la infidelitat en aquest sentit potser en parelles on està establert aquest poliamor no es generin, no?, en aquest sentit. És a dir, que també és una mica interessant veure la nova tipologia de parelles que s'estan generant tenint en compte doncs, la variable d'infidelitat, no?
Mm-hmm. En el sentit que, quan abans preguntàvem amb la Marta, Clara, no?, el fet de que si una persona ha estat infidel pot tornar a ser-ho, pot tornar a ser reincident, posat des de l'altre punt de vista, és bona idea això d'ajuntar-se amb algú que has conegut perquè ha estat infidel amb la seva parella i saps això que dius, ostres, és que jo sé que aquesta persona ha estat infidel. No sé si t'has trobat en aquesta situació, que t'ho hagin plantejat alguna vegada.
Clar, si és una mica aquesta idea, de que jo he pogut ser infidel a la meva parella doncs, perquè era una dinàmica de parella doncs, que ja estava amb nivells més problemàtics en aquest sentit, penso que no té per què tornar a reincidir la persona en si. Ara, sí que és cert que, com ja havíem parlat en alguna altra secció, si jo sóc infidel a la parella i començo la relació amb la persona amb la qual he comès la infidelitat, el que sí que seria recomanable és fer, no?, d'alguna manera, una mica de distància entre una relació i l'altra per poder-te també trobar una mica més a tu mateix o a tu mateixa.
Va, passem ara, diguéssim, a l'altra banda del camp, per aquells que són fidels, per què val la pena ser fidel a la parella, tot i no, doncs, tenir constantment moltíssimes temptacions?
A veure, al final és una mica un compromís amb un projecte que has creat tu, no? Llavors, d'alguna manera, l'altre membre de la parella té que veure doncs, amb unes necessitats que tens, amb un projecte que vols crear amb l'altre, amb un caminar plegats. Llavors, no ets solament fidel a l'altre, no?, sinó que també ets fidel a tu mateix amb el propòsit que has generat amb l'altra persona.
No, i de fet sí que és veritat, no?, que moltes vegades les persones quan cauen al parany o fan una infidelitat, són infidels a la parella, acostuma a passar, no?, que ho passen molt malament, tant una banda com l'altra. Vull dir que a vegades, no?, caure en aquest desig també comporta doncs això, molt malestar per les dues parts.
I malestar també pels més petits, no? I d'aquí també que volem preguntar, Clara, que les parelles, ara ens posem en el cas d'una parella que tenen fills i se separen a causa d'una infidelitat. Aquí, en aquest cas, tu què recomanes? O sigui, com s'ha de gestionar aquest moment amb els fills? Els hi hem d'explicar Com es gestiona aquest malestar, no?, que deia la Marta també, quan hi ha fills per mig?
Mm-hmm. Tot depèn una mica de l'edat, també, dels fills. A vegades també ens podem trobar en situacions, malauradament, on siguin els propis fills que descobreixen aquesta infidelitat, i això també és important, que després aquest pare o aquesta mare pugui, no?, reparar tota aquesta situació. En el cas de que siguin fills més petits i... O no tan petits, però sí abogant una mica la idea a que entre una relació i una altra hi hagi una distància, sí que és important que primer digerim bé el primer dol, que és que els meus pares ja no estaran junts com a parella, i un cop aquest dol estigui ben integrat, puguem introduir progressivament l'existència d'una nova parella en la relació. És a dir, penso que amb els fills s'ha de ser molt curós i no precipitar-se, perquè primer hem de digerir, doncs, la primera ruptura, no?, el primer dol.
És que tu ara et donava a preguntar, això del dol, no? És que és passar un dol, diguéssim, amb aquesta ruptura de cara als fills. Això ho hem d'entendre així.
Sí. Sí, és important, perquè també d'alguna manera, si no, passem per alt, no? És a dir, bueno, els meus pares, doncs, seguiran sent els meus pares, seguiran fent equip com a pares, així ha de ser, i han de poder-se coordinar i arribar a acords, però com a parella, doncs, deixaran, no?, de viure junts, i això també suposa, doncs, un gran trasbals pels fills, no?, caps de setmana compartits, noves realitats, i per tant, doncs, l'introduir una nova parella, no?, és a dir, que aquesta parella, doncs, és el nòvio de la mare o és la nòvia del pare. Bueno, és un nou exercici d'adaptació i hem de respectar aquests tempos.
Clar, jo sé que ara és posar-nos en un altre debat, però ara que, no?, et plantejàvem aquesta situació de com els hi hem d'explicar als fills, si els hi hem d'explicar, no?, aquesta gestió, però, clar, en el cas de que realment, tu deies, s'ha d'anar a poc a poc, no?, s'ha d'anar superant aquest dol, però imagina't aquestes parelles que no es porten bé entre si, no?, deies això, de ells ara han de viure una realitat nova, que això t'ho complica tot encara més, no?
Sí, genera llavors realitats molt més complexes, no? És a dir, si la separació és conflictiva i també, doncs, es té una gestió emocional, doncs, poc cuidada cap als fills, doncs llavors també tendim a fer conductes menys respectuoses cap a la pròpia criança, no?, en aquest sentit. I crec que com a pares, no?, també hem de ser un model, no?, a seguir, i en funció de les decisions que prenem, amb decisions tan complexes com és la ruptura amb l'altre membre de la parella, doncs també parlarà, no?, de la futura relació que jo tindré amb aquests fills.
Clar, Clara, per molt bé que es facin les coses, a vegades sí que és veritat que després d'una infidelitat, doncs, ho veiem també amb aquestes xifres que parlàvem a l'inici, no?, de que 7 de cada 10 matrimonis s'acaba divorciant, hi ha un moment, diguéssim, que aquest dolor, aquest dany, és irreparable. En quin moment, diguéssim, que com a parella també hem de tirar la tovallola? És a dir, bé, jo he provat de perdonar-te, però és que portem, no ho sé, un temps ja patint massa. És a dir, quan s'ha de posar punt i final a una relació a causa d'una infidelitat?
Bueno, el que hem d'intentar una mica és veure, si jo sóc capaç de realment passar pàgina, és a dir, si sóc capaç de perdonar a l'altre, no? És a dir, el que no es recomana és que, doncs, l'he perdonat, però no oblido. És a dir, realment hem de poder perdonar a l'altre per justament que no passi això, no?, de tirar la tovallola. Per perdonar realment l'altre, penso, que l'altre ha de mostrar un arrepentiment real cap al dany que ha comès, ha de prendre, doncs, una consciència, no?, de quines han estat les errades comeses i fer gestos de recuperació, de reconquesta cap a l'altre membre de la parella. I, de nou, amb un procés terapèutic més profund, reajustar el que no estava funcionant bé. Si tot això es dona, la infidelitat es pot perdonar. En el cas contrari, és fàcil, doncs, que entrem en un estat com de bloqueig, clar, però que finalment, doncs, la parella estigui amb un benestar molt baix, no?, a nivell de satisfacció cap a l'altre.
Clar, jo estava pensant ara en un cas d'una separació, no? Com ho fa la parella que ha estat enganyada, diguéssim, per superar el fet de que ha estat enganyada? Perquè això afecta, entenc que la psicologia directament, perquè potser et pots pensar que no ha sigut suficient per la teva parella, és a dir, per la persona, doncs, que a qui li han estat infidel, com et recuperes psicològicament d'això?
Bueno, la persona que ha estat, bueno, que ha rebut doncs, aquesta infidelitat, evidentment això afecta directament a la seva confiança amb l'altre, amb la seva pròpia autoestima, no? I sovint també es dona, bueno, sintomatologia més depressiva, no? La persona doncs tendeix a estar més aïllada, més replegada. Llavors, l'altre membre de la parella ha de poder ajudar a que això es pugui curar, es pugui sanar, però sovint també és necessari doncs, que aquest membre, no?, que ha rebut aquest dany busqui també vies, no?, de cuidado, no?, cap a la seva xarxa de suport, enfortint també la seva individualitat, puguent també augmentar el nivell de comunicació amb la parella en si. Es donen canvis, es donen com desequilibris. Normalment la persona que ha comès la infidelitat tendia normalment, amb la relació, a tenir com una posició més de dominància i de poder, i arrel de la infidelitat, la persona que quedava en una posició més passiva guanya, no?, més força, i això reajusta la parella perquè la persona que ha rebut la infidelitat també despunti i que pugui aconseguir més autoconfiança a nivell individual.
Clara, moltíssimes gràcies per,
a vosaltres,
per haver participat en aquesta teràpia de grup avui dedicada a la infidelitat, no? Com podem tornar a creure, a confiar, sobretot a perdonar, no?, en aquesta parella després d'una infidelitat. Que vagi molt bé, a veure si la propera vegada ens podem veure.
Sí, i tant.
Sí, que vinga, tenim moltes
gràcies.
Ganes. Clara, una abraçada ben forta.
Gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.